Cope Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, 12 i 21 minuts pràcticament des de Tarragona. Continuem Herrera en Cope. És dimecres, és 19 de setembre, el dia en què ens agradaria ressaltar una xifra. Els 22.000 euros que s'han recaptat a Cambrils amb la iniciativa solidària Deixa't prendre el pèl. Uns diners que aniran directament a la investigació per lluitar contra el càncer infantil, aniran al grup de recerca translacional en càncer en la infància i adolescència de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. És una iniciativa que es va fer per tercer cop el passat cap de setmana. Avui en tenim ja les dades definitives. El culpable ha estat un cop més el barber cambrilenc Javier Torrente, però ha reunit enguany 80 barbers i una desena de perruqueres. Menció especial també per al més de miler de persones que s'hi van sumar col·laborant amb aquesta aportació que ho ha fet molt més gran una vegada més. 22.000 euros directes a la investigació. Aquestes són les xifres importants i els temes que haurien d'ocupar hores de ràdio i pàgines de diaris. La nostra enhorabona des d'aquí. Avui al programa començarem, com sempre, repassant l'actualitat. Tornarà el Jordi Cervera, que ens portarà fins a l'estudi avui Més Esport. Ens aproparà al món del crossfit i a un campió en la matèria que el tenim a les nostres comarques. A partir de la una agafarem la Nacional 240 per fer-los propostes d'oci per aquests dies de setembre a les comarques de Tarragona i també a les de Lleida. I també farà parada avui l'expert en aplicacions mòbils del programa, el Moisès Castell, així que vagin preparant els seus telèfons. Recordin que esperem propostes i opinions a través del Twitter del programa, @copetarragona, també a través del nostre WhatsApp, 672 65 35 34, i com sempre els acompanyarem en directe, ja saben, fins al punt de les dues, 93.5 al camp, 98.0 a les Terres de l'Ebre, i siguin on siguin, molt fàcilment, a través del web o l'app de Cope, només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Primera parada del bloc informatiu, com sempre, a l'Agència Estatal de Meteorologia. Anna Borrell, molt bon dia.
Bon dia. El cel ennuvolat avui a les comarques de Tarragona. Apareixen núvols d'evolució que poden descarregar ruixats i tempestes localment forts. Les temperatures tornen a augmentar. Avui hi haurà màximes de 28 graus a Tarragona, Reus i el Vendrell, 29 a Gandesa i fins a 30 graus a Tortosa. El vent continuarà fluix i variable amb intervals de vent de nord-est cap a la costa. Demà, cel més clar, pocs núvols hi ha, amb alguns núvols d'evolució i prou. No esperem que plogui. Les temperatures màximes pujaran més. Les mínimes no variaran molt. Arribarem als 20 graus de mínimes a Tarragona, a 18 graus a Reus, 19 a Tortosa i al Vendrell i 16 graus a Gandesa. El vent continuarà fluix, variable, amb tendència a bufar de sud.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna. Normalitat a aquesta hora a les carreteres, segons el Servei Català de Trànsit.
Oliva Motor, concessionari oficial de BMW i Mini de Tarragona, t'ofereix el trànsit.
12:24. Tarragona potenciarà els treballs comunitaris i campanyes de conscienciació per combatre l'incivisme. L'alcalde Josep Fèlix Ballesteros anuncia mà dura contra les conductes incíviques i ho fa després dels danys que ha patit la Font del Centenari. El Vall ha avançat que es modificarà l'ordenança de convivència cívica per combatre de manera més ràpida i eficaç els comportaments incívics. L'Ajuntament constata, de fet, l'increment en els darrers mesos de comportaments d'aquest tipus. Diuen que l'objectiu de modificar l'ordenança no és multar, sinó potenciar els treballs comunitaris per aconseguir una reeducació de les persones que delinqueixin contra el patrimoni. Es crearà una taula multidisciplinària en la que participaran federacions de veïns, també les diferents àrees de l'Ajuntament amb competències en seguretat ciutadana, neteja, ensenyament, brigada municipal i patrimoni històric.
Tarragona.
Estàs informat.
Atenció al que llegim avui al Diari de Tarragona. Parlen d'alerta migratòria i xifren en 450 els menors migrants que han arribat sols a Tarragona. Arriben sobretot de Marroc, però també d'Algèria i Ghana. Ho fan en pastera o sota autocars o camions i la majoria es queden al carrer. Segons explica avui el diari, a la demarcació s'han creat 25 centres per atendre'ls només en el darrer any. I precisament fa només uns minuts sabíem que l'Ajuntament d'Altafulla ha manifestat el seu malestar després que la Generalitat hagi allotjat a l'alberg de la Casa Gran enmig de la vida Vila una trentena de menors immigrants sense haver avisat al consistori. Els menors tenen entre 14 i 17 anys, estan sota la tutela de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència de la Generalitat. El consistori d'Altafulla s'ha posat a disposició del govern, denuncia que s'ha assabentat de l'arribada d'aquests joves arran de les queixes pels aldarulls i molèsties que els veïns havien denunciat a la policia local i on els agents han hagut d'intervenir en dues ocasions. A Reus, aquest dimarts, els explicàvem l'esfondrament de part d'un pis al carrer Sant Magí que va obligar a desallotjar una trentena de veïns. Doncs bé, l'esfondrament parcial d'aquesta casa ha posat al descobert l'ocupació de la major part de l'edifici. Dels 13 habitatges de l'immoble, 11 estaven ocupats il·legalment. En alguns casos, els veïns hi portaven 8 anys perquè asseguren que no poden pagar una casa. L'Ajuntament ha reallotjat a part de les famílies a una pensió on continuaran fins a nova ordre. En successos han condemnat a 4 mesos de presó un veí de Reus de 47 anys per fer diverses piulades contra el diputat de Ciutadans Carlos Carrizosa. Ha acceptat una condemna de 4 mesos de presó per un delicte d'amenaces i el pagament d'una multa de 360 euros per un delicte d'injúries greus a l'autoritat. La vista s'havia de celebrar aquest dilluns al jutjat de Reus, però la Fiscalia i la Defensa van arribar a un acord de conformitat. Inicialment, Fiscalia demanava 6 mesos de presó i 540 euros de multa. El jutge va establir la suspensió de la pena privativa de llibertat per un període de 2 anys, amb la condició que el condemnat no torni a delinquir en aquest període. I n'hi ha més, una usuària d'un gimnàs de Tarragona s'enfronta a 14 mesos de presó per haver sostret presumptament la motxilla d'una altra clienta de l'establiment. El Ministeri Públic sosté que la perjudicada havia deixat la motxilla a l'interior d'un armariet que no consta que s'emprés la força per sostreure-la. Al cap d'unes hores, els Mossos van localitzar la bossa gràcies al dispositiu de localització del telèfon mòbil de la víctima. La motxilla estava en mans de la presumpta lladre, que serà jutjada ara per un delicte de furt a Tarragona. La víctima no reclama cap compensació perquè va poder recuperar tots els objectes robats valorats en poc més de 800 euros. En plana judicial, l'assassí confés de la seva dona a la Pobla de Mafumet va dir als Mossos que li havia tallat el coll després d'una discussió. Els Mossos, que han declarat aquest dimarts a l'audiència, han relatat que el van veure molt tranquil, que parlava sense titubejos i que no van percebre que es trobés sota els efectes de l'alcohol o les drogues quan es va presentar el dia després del crim a confessar els fets. Així ho explicaven al judici.
Va dir que vengo a entregarme, esta noche mataba a mi mujer. Llavors ja el caporal i jo vam sortir ràpid al hall, li vam fer posar les mans al cap, el vam girar i el vam emmanillar per seguretat.
No, nervioso. Hi ha muestras de que pudiera venir bebido. En un principio no, se le veía sereno, tranquilo, no titubeaba la voz, la dijo tal cual hablando como una persona normal, pues sin dudar, sin titubear.
Avui a l'audiència serà el torn de les proves pericials, forenses i psicològiques, mentre que el processat declararà demà davant el jurat popular. La xifra del matí, els 225 quilos de pop que han decomissat els agents del Seprona de la Guàrdia Civil al port de les Cases d'Alcanar. El pop no havia passat per la llotja i el van localitzar a la furgoneta on el volien transportar. Els agents van detectar un pesquer que arribava al port de les Cases, descarregava part de les captures a la cambra frigorífica de la llotja per posteriorment derivar-les en 5 bidons de plàstic blau fins al maleter d'un vehicle de càrrega estacionat al recinte. No disposaven de cap tipus de permís i han estat denunciats. Arribem a 2:15. Fomento ha formalitzat el contracte d'obres per construir 5 rotondes a la Nacional 340 que permetran, diuen, suprimir girs a l'esquerra en 5 interseccions de la via. Les noves rotondes es faran a Alcanar, Sant Carles de la Ràpita, Camarles, l'Ametlla de Mar i l'Hospitalet de l'Infant per, segons Fomento, millorar la fluïdesa i seguretat vial d'aquesta carretera amb un important tràfic i elevada accidentalitat. Segons el Ministeri, les noves rotondes s'inclouen en el tram afectat per la prohibició de pas de vehicles pesants que s'han de desviar a l'autopista. El pressupost és d'1,75 milions d'euros. L'Ajuntament del Morell impulsa el quart estudi de qualitat de l'aire del municipi. El consistori amplia així el seu compromís amb el control i l'anàlisi de l'aire que respiren els seus habitants, veïns del polígon nord del complex petroquímic. De fet, el Morell és l'únic municipi que per ara continua tirant endavant nous estudis sobre la qualitat de l'aire, després que el primer es dugués a terme juntament amb altres poblacions de l'entorn. El consistori es queixa que hauria de ser la Generalitat qui tirés endavant aquest tipus de projectes. I precisament avui sabem que el ple del Congreso de los Diputados decidirà la setmana vinent si crea, com ha demanat Podem, una comissió d'investigació per abordar el fiasco del magatzem de gas Castor que ha costat 1.350 milions d'euros als consumidors. Si prospera la votació, la comissió investigarà durant 3 mesos les possibles responsabilitats polítiques derivades de les irregularitats del procés d'adjudicació, finançament, construcció i indemnització d'aquesta instal·lació. Per acabar, hem pogut veure ja el Seat Tàrraco. S'ha presentat oficialment aquest dimarts a la Tàrraco Arena Plaça. El SUV més gran de la companyia arribarà a la xarxa de concessionaris a principis de 2019. La prebenda començarà al desembre. El seu preu ronda els 30 i 40 mil euros. El president de Seat, Luca de Meo, afirmava que el Tàrraco serà el nou emblema de la marca i que cobrirà un segment de mercat en el que fins ara es quedaven curts. És el cotxe de família.
Tiene que ser un coche, el primer coche en la familia, ¿no? Y es algo que nos faltaba, pero ahora tenemos un coche súper tecnológico. Creo que es el coche más tecnológicamente más sofisticado que hemos hecho en nuestra historia, donde tiene toda la tecnología, motores, conectividad, seguridad. Tàrraco le va a dar un impulso a toda la imagen de la marca Seat.
L'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, entusiasmat amb la presentació, ha recordat que ni amb tot el pressupost de l'àrea de promoció durant 15 anys es podria pagar la campanya publicitària que suposa el Tàrraco per la ciutat.
En els dies que es va anunciar el nom, van haver més d'un milió d'impactes de gent que deia coses, de mitjans que en parlaven. Això es multiplicarà, segurament, no sé ara dir-ho, però per alguns encers, no? 2-3 vegades. Això no ho podríem pagar ni amb 5 pressupostos municipals de comunicació.
I acabem repassant portades de diaris. El de Tarragona avui diuen desbordados por la llegada de 450 menores migrantes. Al Reus Digital destacat el tret de sortida a la remodelació del Club Nàutic Cambrils. I al Tarragona Digital llegim que Cuadrado i Floria es contradiuen sobre el paper de Ballesteros en el cas Inipro. Al Tarragona 21 diuen la defensa de treballadors d'Inipro denuncia que es van obtenir proves de manera il·legal i no es va escoltar testimonis. Finalment, avui en portada al diari Més, Ballesteros respon amb madura a les accions incíviques de la ciutat. Amb això arribem a les 12:33. Ens aturem només un minut i mig per la publicitat i continuem.
Nadie pensaba que una simple rotura de un grifo podría provocar una inundación. Nadie imaginaba que causarías daños a tus vecinos. Nadie creyó que fuera necesario tener seguro de hogar. Y justamente cuando pasa esto, nadie te lo cubre y tú lo pagas todo. Haz lo que muchos y llama Línea Directa. Porque ahora tienes el nuevo seguro esencial de vivienda por solo 99 euros. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Oye, Fer, ¿tú tienes alarma?
Sí, una aquí y otra en mi casa de la playa.
¿Y qué tal? Estoy pensando en ponerme una.
Yo estoy muy contento. La alarma que tengo aquí la activo todas las noches mientras dormimos. Y la de la playa la tengo para que no se nos meta nadie.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la alarma más recomendada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Este curso imprime gratis con HP Instant Ink.
El servicio de reposición de tinta que entrega directamente en la puerta de tu casa antes de que se agote.
Con total comodidad y sin coste adicional.
Y pruébalo con una impresora multifunción HP Envifoto de 79 euros. Exclusiva en El Corte Inglés e imprime 100 páginas o fotos al mes durante 12 meses gratis.
Listos para tu vuelta en El Corte Inglés.
Seguim amb més coses del programa i jo els dimecres ja m'he acostumat a dir una cosa que si no la dic sembla que no sigui dimecres. Jordi Cervera, bon dia.
Bon dia, Mònica, i bon dia a tothom.
Com estàs?
A tope, Mònica. Avui vinc amb un xute d'adrenalina.
Sí, que has esmorzat avui, ja ho he notat. Dic, avui no sé què està passant. O jo estic fluixa
no,
o...
No, no, avui he fet una sèrie de dominades i m'he pres 3 batuts de proteïnes, perquè d'on vinc carregat.
Clar, és que tu ara amb aquesta secció que has començat, que vas començar la setmana passada, amb molt èxit, he de dir, el tema del vertical running va suscitar molt debat. Ens va trucar gent dient que li havia agradat molt. No, no, és veritat. I a la redacció van dir, mira, he descobert un esport que no que no coneixia. Doncs aquest era l'objectiu. Molt
exacte,
bé.
Exacte, exacte. Aquest és l'objectiu.
A veure, l'altre és que li surti un patrocinador local al Miquel. A veure si això ho aconseguim,
exacte,
també.
Exacte, exacte. A veure si a sort i Miquel troba algú que li doni un copet de mà.
Ah, exactament. Llavors, jo deia que clar, ara estàs amb esportistes buscant temes, entrevistant-los cada setmana. Gent que entrena molt, que tu també ho fas. Ara no tant com voldries, perquè
exacte,
per la feina no es
no
pot.
No hi ha gaire temps, temps.
Però, no, clar, que tu també ets molt esportista, però no sé, t'has agafat...
Sí, sí, no, ja et dic, Mònica, amb el tema de la feina i tal, no podem entrenar tant, però jo crec que amb aquesta secció és com si entrenés una miqueta.
Una miqueta.
M'encomano d'aquests, dels diferents esportistes
sí,
que vaig coneixent, doncs ells em passen una mica d'aquesta energia, d'aquesta força que els hi passa a l'esport amb ells.
Exacte, i de fet, la setmana passada, una cosa que em va agradar molt va ser que li vas demanar al convidat quina cançó es posava ell per motivar-se, per entrenar.
Exactament.
No? Això
exactament,
està molt bé, perquè exactament, aquí tots tenim la nostra música que ens anima, més o menys.
Sempre. Jo sempre, i l'any passat ja ho vas notar, crec, que jo soc molt de musiquetes.
Sí.
I quina millor manera de començar la secció, que, per cert, encara no té ni nom, ni sintonia d'entrada.
Sí, mira, lo del nom...
Encara pot passar.
T'ho deixo passar. Lo de la sintonia hauríem d'anar concretant.
Jo, saps què crec que faré, Mònica?
Què faràs?
Aniré preguntant als esportistes que em vagin proposant cançons.
A mi m'agrada aquest sistema, que ells ens diguin quina cançó, una cançó que els motivi, i així,
exacte,
no?
Jo crec que de mentre podem seguir amb el tema de la setmana passada, que a mi és que m'inspira molt.
Ja sé que t'agrada aquesta dura. Esta banda sonora de Carros de Fuego.
A mi m'encanta.
T'agrada, no? Ja et veig que disfrutes.
Sí, 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 sí. Bueno, si la gent veiés aquí l'estudi, em tanco els ulls i ballo una incluso una miqueta.
Sí, hauria de posar una webcam. Això ja fa molt temps que ho diem i no ho acabo fent mai. Doncs,
pues, Mònica, algun dia ho hem de fer.
Ja, però és que així no m'he de pentinar, noi. És el que té ràdio.
El bo de la ràdio és això, que no t'has de reclamar, sí.
Però bé. Doncs, escolta, avui te n'has anat... bé, avui no. Te'n vas anar fa uns dies a buscar, no?, el nostre protagonista d'avui al mateix lloc on entrena, no? I...
Exactament.
On suga la cansalada.
Exactament. Mira, vaig fer una miqueta de treball de recerca i vaig descobrir que el campió de Catalunya de CrossFit,
sí,
una disciplina que doncs, té els seus orígens als Estats Units, és una variant d'entrenament de l'entrenament militar que feien les forces de l'Estat, doncs vaig descobrir que teníem un campió de Catalunya a la província de Tarragona.
Què m'estàs dient?
Sí.
El CrossFit està molt de moda ara, eh?
Exacte, però va començar que era un esport que el practicaven 6 o 7 persones.
Uh-huh.
Estic parlant de nivell de Catalunya, 6 o 7 persones. Va començar a agafar un boom, tema mediàtic, com diem sempre, les xarxes socials fan molt.
Ai, sí.
I ara estem parlant doncs, que ho practiquen una autèntica barbaritat de persones. De fet, hi ha gimnasos, box, que es dediquen només a l'entrenament específic de CrossFit. I llavors jo vaig dir, doncs, hem d'entrevistar amb aquest campió.
Uh-huh. O sigui que el tenim aquí a casa, eh?
El tenim aquí a casa, és el Dani Soler, ens van desplaçar fins a Torredembarra i tot seguit doncs, passarem l'entrevista.
Et va posar a entrenar?
Li vaig demanar que no ho fes. De fet, penjarem una foto al Twitter, el Dani en fa dos de mi.
Sí. I mira que tu ets alt i ets gran, eh?
Però sí. No, ell en fa dos. Tu miris per on tu miris, en fa dos.
Sí, que et podia aixecar amb una mà,
sí,
el Dani.
De fet, no ho va fer perquè no ho va voler. Quan ens fèiem la foto el vaig agafar per l'ombro i li vaig dir, Dani, no. Ell m'anava a agafar tipus mariner, saps? Com una princesa, però no. Al final vaig aconseguir frenar-ho perquè si no hauria quedat massa fi.
Clar, hauria sigut més que Carros de Fuego, oficial i caballero, una mica, no?
Exacte, empató i tot.
Doncs escolta, anem a escoltar aquesta conversa que vas tenir el Jordi amb el Dani a Torredembarra, que el van a buscar allí, no?, en un descans de l'entrenament.
Exactament.
I això és el que ens va explicar.
Dani Soler, buenos días.
Hola, buenos días, Jordi.
Bueno, Dani, bienvenido a esta sección. Teníamos ganas de entrevistarte, un campeón de CrossFit, podríamos decir.
Bueno, por ahora campeón de Cataluña, es el título que conseguí este pasado mayo. Y bueno, por ahora... Ese es el que tenemos, conservado.
Y claro, yo te pregunté, porque claro, yo no sabía muy bien cómo iba el tema del CrossFit y pensaba que iba por categorías de pesos, de edades, y ahora tú me contaste un poco mejor cómo iba. Cuéntaselo un poco a la audiencia para que lo sepan también.
Bueno, por norma general no hay una categoría de peso, hay alguna competición que sí que ha aplicado esta norma, pero va por edades. Tenemos la categoría principal, es de categoría de 18 años hasta... 35-40, depende. Luego los másters o van de más 35 o más 40. Pero bueno, entre los 40 y los 18 todos estamos en el mismo saco. ¿Hay ventajas e inconvenientes? Obviamente, los chavales jóvenes están subiendo muy rápido. Luego también la gente que está cerca de los 30 tiene como una madurez mayor muscular. Y luego lo que tienes que estar luchando es un equilibrio entre el peso y la agilidad. Tú puedes tener un peso muy grande, levantar muchos kilos, pero luego a la hora de hacer un gimnástico o algo de cardio puede ser un poco más apurado. Y ahí está la complicación un poco que tiene el, a la hora de prepararse y buscar un equilibrio completo entre todos los ámbitos.
Claro, porque estamos hablando que el CrossFit tienes que buscar un equilibrio. Tú hablas de un equilibrio muscular y gimnástico, porque explica un poco también qué es el CrossFit, en qué se basa esta disciplina y de dónde sale.
El CrossFit se creó hace como unos 17, 18 años en Estados Unidos como una preparación física para los cuerpos y fuerzas del Estado, lo que eran bomberos, militares y policías. Siempre se había hecho la típica circuito americano, que era mucho de cardio, mucha agilidad, pero ahora se habían implantado muchos ejercicios de fuerza, se había implantado la halterofilia, que es mucha explosividad, y todos los elementos estos gimnásticos. Esto se empezó a hacer famoso por la gran repercusión y grandes resultados que tenía en el cuerpo, vaya, y la gente que lo empezó a aceptar muy bien. Los resultados eran muy rápidos, los cambios en el cuerpo eran muy favorables, tanto para agilidad, coordinación, flexibilidad, fuerza, y al final se ha convertido en son todo ejercicios prácticamente todos funcionales. Funcionales quieren decir que los hacemos nosotros en nuestra vida diaria. Como podrías subir unas escaleras, trabajamos aquí con escalones muy grandes. Por ejemplo, si te encuentras una grada, pues al final una grada la subes con facilidad. Lo que sería coger una maleta y subirla en el estante más alto del armario. Todos estos ejercicios que son funcionales, que requieren fuerza y un poco de habilidad, aquí se practican todos ellos y por eso se ha hecho tan famoso también el CrossFit.
Muy bien, Dani. ¿Y en qué momento aparece el CrossFit en tu vida y cómo la ha cambiado? Porque yo entiendo que el CrossFit también aparece de golpe y porrazo, ¿no? ¿Y la va cambiando gradualmente o cómo es? Explícanos un poco.
Sí, bueno, yo siempre he hecho deporte, siempre había hecho gimnasio y empezaron a aparecer los box de CrossFit aquí por Tarragona. Lo que yo vivía en Pallaresos y el que tenía más cercano era en Reus. Y claro, en aquel momento, entre que estudiaba y no tenía coche propio y tal, me era un poco difícil desplazarme. Entonces me apunté a gimnasio, pero empecé a interesar por los entrenamientos funcionales. Y en el gimnasio donde iba, pusieron una clase de cross training, que no es el CrossFit oficial, pero bueno, se asemeja mucho al entrenamiento funcional, alta intensidad. Y ahí es donde ya empecé a coger el gustillo. Y ya con el tiempo me empecé a preparar, a estudiar yo mismo todo lo que eran los movimientos del CrossFit para yo poder aplicarlos desde fuera. Y ya la que un amigo mío abrió un box aquí en Tarragona y ya no me lo pensé, directamente dejé el gimnasio, me fui para allá y 100% los 5 días de la semana estaba allí entrenando. Así fue directamente como entré en el CrossFit.
Claro, yo entiendo que el CrossFit dista totalmente de lo que es el gimnasio convencional, el gimnasio de toda la vida, de sentarte en un banco, no levantar las mancuernas, tal. El CrossFit es un cambio totalmente.
Claro, el gimnasio lo que tenemos siempre, pues bueno, es una rutina, tenemos una tabla, la vamos siguiendo, X repeticiones. Aquí en el CrossFit la hipertrofia es, digamos, nuestro enemigo, porque nos quita la rapidez y nos quita la elasticidad, digamos, ¿no? Pero bueno, también es necesario para tener un crecimiento muscular óptimo, pero no es la prioridad. En CrossFit ya es todo, como he comentado, ejercicio de alta intensidad, ejercicio funcional en el que vamos a utilizar todo el cuerpo. No focalizamos un músculo, sino que utilizamos todo el cuerpo. Unos días nos centramos más, a lo mejor, en un tren inferior, otro día en el tren superior, para dejar descansar entre días, pero al final es todo un conjunto de músculos que utilizamos, no solamente.
O sea, sí que es verdad que tú vas trabajando distintos grupos de músculo, buscas la fuerza, trabajas las distintas cualidades, ¿no? La fuerza, elasticidad, velocidad, etcétera, etcétera, pero siempre buscando un equilibrio.
Eso es, un equilibrio para... Tú puedes tener mucha fuerza, pero si no tienes un buen cardio, en un WOD de cardio, ahí te van a pillar. Y lo mismo pasará al revés. Entonces, ese es el equilibrio que tenemos que entrenarlo todo, siempre al mismo nivel.
Perfecto, Dani. Mucha gente con la que he hablado, atletas, compañeros, me hablan de que el CrossFit es como una droga. Dicen que cuando tú empiezas con el CrossFit que te engancha, que no lo puedes dejar. ¿Eso es verdad?
Eso es cierto por diferentes motivos. El primero es un poco más químico y es que cuando tú haces un ejercicio muy intenso acabas exhausto en el suelo, pero cuando te empiezas a recuperar el cuerpo libera serotonina, que es la hormona de la felicidad, y te sientes un bienestar por dentro. Eso ya es lo primero que engancha, que ya dices, hostia, me apetece volver a sentir aquella sensación. Mucha gente le pasa. Luego lo siguiente ya es el ambiente que tienes en el box, el compañerismo. Esto realmente, aunque en el momento de entrenar es individual, durante el calentamiento, la parte de fuerza, la parte de técnica, estás comentando, estás hablando y al final haces... Estás en un equipo, estás en un equipo y eso es lo que une mucho también. Y luego que constantemente es un progreso, constante, si le pones ganas, tienes tiempo y hacemos las cosas bien como dicen los coaches, cada día vas a venir y vas a ver progresos. Encontrarás, bueno, llegarás a nuevas metas, conseguirás pesos nuevos, movimientos nuevos y todo eso te va motivando y cada vez quieres más y eso es lo que realmente te hace engancharte a eso.
Hoy en día que la gente está en busca de la felicidad, Dani, esto suena un poco a como si tú fueras un gurú de la felicidad. Tú dices a la gente que venga aquí, que pruebe el CrossFit y que gracias a esto pues puede que encuentren un poco más de felicidad en sus vidas.
Bueno, la felicidad quizás es el despejar un poco la mente de la vida rutinaria. Mucha gente, yo cuando empecé de coach, daba las clases, la gente luego me la agradecía al final de la clase. Yo había estado trabajando antes en una fábrica, ahora venía aquí, y la gente después de la clase me decía, gracias, Dani. Y yo me pregunto a veces, gracias, ¿por qué? Y luego, hablando con un alumno, me dijo, gracias, porque es que aquí consigo evadirme de lo que tengo fuera de la oficina, el estrés de no sé qué, que si las deudas, que no sé cuánto, bueno, todo lo que a veces nos preocupa de la vida rutinaria, aquí se te olvida, sales con la buena sensación y eso es lo que te hace querer volver con ganas, con una sonrisa y al final un poco de felicidad aquí sí que te sacas cada día.
Bien, Dani, antes comentabas que tú trabajaste en una fábrica y ahora estás como head coach de CrossFit, del CrossFit Torre de Embarra. ¿Cómo es este cambio y cómo pasa tu vida cuando, claro, el CrossFit pasa de ser una afición casi a un estilo de vida?
Bueno, yo estaba ahí en la fábrica, la verdad que estaba bien, pero también te consume muchas horas. Tienes que madrugar mucho, si no te acuestas pronto el descanso ya no va a ser el idóneo. Y bueno, como ya llevaba un año en CrossFit y ya estaba, lo que se dice, enganchado a ello... Se me presentó la oportunidad de ser el entrenador de este box y bueno, la verdad es que ya no me lo pensé, la gente busca su trabajo ideal y yo cuando se me presentó la oportunidad de trabajar de lo que me gustaba, de mi hobby, al final si lo piensas, trabajar de tu hobby no es trabajar, es realmente hacer lo que te gusta y bueno, no me lo pensé, empecé a formar y ya empecé a dar clases y bueno, fue un cambio espectacular, no tiene nada que ver.
Perfecto, Dani. Y ahora otra pregunta que me viene en mente son objetivos. Objetivos que tienes a corto y largo plazo.
Bueno, aquí los objetivos, el de este año ya lo he cumplido, que fue ganar el campeonato este de Cataluña por diversos factores. Pues bueno, al final todo sale bien y consigues títulos, mucho esfuerzo detrás, mucho tiempo invertido en entreno, mucho dinero invertido en comida, porque aquí a las dietas hay que llevarlas bien. O sea, lo que comentamos el otro día, si no le echas un buen combustible a tu vehículo, no va a funcionar bien, o se puede estropear antes, o no va a rendir como debería, el cuerpo es lo mismo. Y, pues bueno, gracias a haber hecho las cosas bien, conseguí el objetivo que fue el campeonato este de Cataluña. Y ahora objetivos ya a largo plazo, ya he hecho dos competiciones internacionales, de carácter europeo y ahora lo que la intención es ir subiendo posiciones, ir quedando cada vez mejores resultados en esas competiciones a nivel europeo.
Muy bien, Dani, así que ahora podemos ya ponemos el ojo ya a nivel internacional un poco y bueno, me ha llamado mucho la atención lo que has dicho del tema de la comida, de la nutrición. Sí que es verdad que mucha gente puede pensar, ostras, cuántas horas de entreno, pero también hay un esfuerzo detrás y una concienciación a nivel de, bueno, pues de tu dieta, ¿no? ¿Tú pones tu dieta en manos de algún profesional? ¿Lo haces tú mismo, autodidacta? ¿Cómo lo haces?
Sí, bueno, para conseguir unos resultados buenos, al final tienes que ser profesional. O sea, yo no soy un profesional de la nutrición, por tanto acudo a un profesional que se dedica a eso. Ya me conoce, sabe qué tipo de entrenamientos hago, entonces a raíz de ahí... Tengo unas comidas de preentrenamiento, digamos, para ayudarme a rendir mejor durante el entreno. Tengo unas comidas post-entreno, porque claro, hay un desgaste grande muscular y ese músculo se tiene que recuperar de alguna manera. Si el músculo no se recupera al día siguiente, ya no va a rendir igual. Por tanto, son unas pautas bastante estrictas. Sí que tenemos un poquito de margen, pero cuanto más estricto se haga, mejor resultado va a tener. Y al final el cuerpo lo que necesita es un estrés, pero después ese estrés del entreno o se recupera o al final siempre vas a ir arrastrando un poco de cansancio.
Muy bien, Dani, y ahora que no nos escucha nadie, ¿tú la dieta te la saltas alguna vez, algún sábado, alguna hamburguesita cae o qué?
Me la salto, ahora he reducido bastante los saltos de dieta, pero sí, sí me los salto. Me considero bastante adicto a las hamburguesas Y más de una cae a la semana, sí.
Bueno, si nos está escuchando el nutricionista, que no se ponga las manos en la cabeza, ¿no? Muy bien, Dani. Y otra pregunta que me viene a la cabeza es tú, ¿por qué recomendarías o cómo recomendarías el CrossFit a una persona que ahora viene a tu box y dice, hostia, yo quiero empezar, quiero introducirme en el mundo del deporte? ¿Por qué debería hacer CrossFit esta persona?
Vale. Bueno, a ver, mucha gente me ha venido desde el gimnasio diciendo que, bueno, que se le había hecho rutinario. Luego también hay gente que ha querido empezar aquí. Aquí tenemos, han venido gente, pues, gente sedentaria, amas de casa que jamás se habían hecho deporte y han venido aquí a probar. Y bueno, aquí el CrossFit a veces tiene un poco de... El nombre da un poco como de miedo, ¿vale? Pero luego la gente viene, lo prueba y ya se lleva otra imagen de ello. Entonces, animaría a que lo probaran. Por lo que hemos dicho, son clases muy... Son divertidas, los ejercicios siempre son variados, utilizamos todo el cuerpo, hay mucho movimiento. Hay lo que hemos dicho también de la comunidad que se crea aquí dentro y al final vas a ir a hacer deporte, te lo vas a pasar bien, vas a tener buenos resultados, notarás cambios en tu cuerpo, que al final es lo que te hace seguir motivándote. Y yo creo que por lo menos probarlo, debería probarlo todo el mundo y luego decidir si le gusta o no, pero por norma general suele gustar bastante.
Muy bien, Dani, pues queda dicho. Todo el mundo que quiera probar el CrossFit, que se pase por el box de donde está trabajando Dani, aquí en Torredembarra. Y me gustaría cerrar esta entrevista con alguna anécdota o alguna historia curiosa que nos puedas contar que te haya sucedido a ti en el mundo del CrossFit. ¿Tienes algo por ahí escondido?
A ver, como historia curiosa, tampoco es que me haya pasado nada, estaba pensando, pero bueno, también decir que gracias al CrossFit, haberme metido en este mundo y haber acabado como coach... También a raíz de esto conocí a mi pareja. Mi pareja también está metida dentro del mundo del fitness y, bueno, quieras que no, hostia, mira, entrenador de Torredembarra, de tal, hace como un poquito de gracia y, bueno, pues mira, una de las suertes que he tenido gracias a ser entrenador ha sido que he podido conocer a mi pareja.
¿Qué ha dicho? Pues lo que bueno el deporte, que no lo separe nada. Dani, muchas gracias por acogernos hoy en el box en Torredembarra, por las facilidades, muy agradecidos, y desearte mucha suerte en tu carrera. Te seguiremos tus éxitos y a ver si en un futuro podemos volver a entrevistarte.
Muy bien, muchas gracias por vuestro interés y bueno, os espero a todos en CrossFit.
No et vas animar a fer CrossFit. I mira que et va donar motius, el Dani.
Sí, sí, la veritat que a mi del Dani una cosa que em va cridar molt l'atenció és que un campió, diuen que un campió és un campió dins del terreny de joc, però també ho és fora.
I tant.
I en aquest cas el Dani es va portar com un autèntic campió perquè bé, em va acollir a casa seva, em va explicar, però no només durant l'entrevista, també abans i després, va ser un anfitrió espectacular. I bueno, se li veu que té taules i des d'aquí li desitgem tota la sort del món en aquestes metes que s'ha proposat.
Exacte. Això, mira, és un tema que va sortir ja la setmana passada amb el, amb el Miquel, no? Aquest afany de superació, que és una mica també el que volem trametre a través de... amb aquesta secció.
Exacte.
No només en l'esport, en tot,
O sigui, en la vida,
de vegades posar-se límits un mateix ens talla, no? Uh-huh. O ens quarta una mica els somnis que tenim, i això no ho hem de fer. Mira, el noi ja el tenim.
Exacte. No, hem d'anar per totes. I, Mònica, jo ara et volia fer un
ai,
et volia explicar
examen?
una petita anècdota, una petita anècdota que crec que, bueno, és graciosa.
A veure.
Resulta que la final la van disputar el Dani, que és aquí a Torredembarra, i un noi d'Andorra. Bueno, va donar la sort que va guanyar el Dani. Jo li vaig dir, sort que vas guanyar tu, perquè si haguéssim tingut que fer l'entrevista cap a Andorra, té la marinera.
Home, hauria sigut més complicat, també hi hauríem arribat. Andorra encara, si ja t'he d'enviar més lluny, no. Andorra encara t'hi podem enviar.
Encara ens en podem fer cara.
Encara t'hi podem enviar. No sé, si ja després se't queden a la duana, ja...
No, i fem una entrevista amb algun campió d'esquí o algú que trobem per allà, també.
Doncs escolta, segur que n'hi ha.
Doncs sí, Mònica, sí.
Mira, tens un repte ja. Busca algú que es dediqui al món de l'esquí de les comarques de Tarragona.
A mi m'agrada molt esquiar, moltíssim.
Doncs escolta, ja trobarem. Tens un repte, tens un tema. Això ja és més per la temporada d'hivern, eh?
Tornem una miqueta com l'any passat.
Que et posa deures.
A posar deures i treballs, exacte.
Jo és que tinc els col·laboradors, us tinc fregits, perquè a mi moltes coses se m'acudeixen en directe i no tinc filtre. Jo la rio tal com raja, jo sóc així, senyor i senyor, sóc així, al micro i fora del micro. Jo se m'acudeix i ho dic. Després me'n penedeixo, però...
No, jo crec que és un bon repte. L'agafem. Agafem el guà, sí.
Això queda gravat, eh?
Perfecte, ja està. Ara ja està, endavant.
Escolta, moltíssimes gràcies, Jordi, i gràcies al Dani per haver-nos obert portes, per haver-nos explicat tan bé, no?, aquesta disciplina, que de vegades, doncs, no?, és molt nova per molta gent.
Exactament.
I que requereix molt esforç, que s'hi dediqui tot el dia, aquest noi.
És una dedicació completa i constant, sobretot constant, perquè tu pots començar amb un boom, però al final, si no mantens, no?, aquest esforç, aquesta disciplina, doncs mira, s'acaba perdent el treball. I des d'aquí, doncs, felicitar un cop més el Dani, desitjar-li molta sort amb aquest Open que té ara a Amsterdam, a veure si es classifica i pot treure grans resultats. I ja li vaig dir que en cas de que ho faci l'entrevistarem.
Home, i tant, però vindrà ell.
Ha de vindre cap aquí. Passa que haurem d'ampliar una miqueta les portes, Mònica. Perquè té una esquena que no és ni mig normal.
Bueno, això és fruit de molta feina de gimnàs.
Penjarem una foto.
Ara la pengem, Arroba Cope Tarragona, tenen la foto d'aquí una estoneta, amb el Jordi i el Dani. A veure qui és qui.
Exacte. Veureu ràpid qui és el Dani, veureu ràpid.
Jordi Cervera, moltes gràcies. Que tinguis bona setmana.
Molt, Mònica, igualment. Fins la setmana que ve.
Herrera en Cope.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Centro Médico Roma les ofrece la reflexión del día.
El optimismo perpetuo multiplica las fuerzas.
Centro Médico Roma. Todos los certificados médicos para conductores, cazadores, náuticos, aeronáuticos y deportivos. Rápido y cómodo. Estamos junto a tráfico en la Plaza Alcalde Lloret 1. 977-23-5577. Abrimos todos los días, sábados incluidos.
Restaurant La Goleta. Tradición y vanguardia unidas para ofrecer lo mejor de la gastronomía mediterránea. Abrimos todo el año. Restaurant La Goleta, espacio único delante del mar para deleitar de los mejores pescados, mariscos, arroces, carnes. Especialistas en celebraciones, banquetes, reuniones de trabajo. Contacte con nosotros y déjese aconsejar por nuestros profesionales. Dele a su evento un toque de distinción. Restaurant La Goleta, en Platja dels Capellans de Salou. Reservas en el 977-38-35-66.
Herrera en Copia Tarragona, a Mònica Carrasco.
3 minuts i arribarem a la una, és moment de posar música al dia. La nostra cançó del dia és aquesta, perquè un 19 de setembre de 1997, aquesta cançó que ara escoltaran, marcava un rècord a Espanya. Se'n van vendre 100.000 còpies en només 24 hores. Aquest rècord que forma part ja de la història de la música per Elton John i aquesta cançó, Candle in the Wind, 100.000 còpies en només 24 hores. Va ser l'any 97. Amb música arribarem al punt de la una, però no marxin gaire lluny perquè ara tenen d'entrada notícies amb els serveis informatius de la cadena COPE i després encara ens queden moltíssimes històries per explicar-los fins les dues. Hem d'agafar la Nacional 240 amb el Ricard Álvarez. Propostes d'oci, ja saben, els dimecres. A veure quina ens arriba des de Lleida. Des de Tarragona ja els avanço que parlarem de les festes de Santa Tecla de Tarragona, que arriben al punt àlgid a partir d'avui. Després també vindrà l'home de les aplicacions mòbils al programa, el Moisès, a veure amb quina app ve. Tenen el mòbil ben carregat de bateria? Doncs vinga, si no, vagin a buscar el carregador, que ell arriba d'aquí mitja horeta només per posar-nos al dia. Tot plegat en directe, des d'ara i fins les dues, aquí al 93.5 al Camp, 98.0 a les Terres de l'Ebre, així que no se'n vagin, seguim en directe. Fins ara.
És la una, mediodia en Canàries.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El Partido Popular pide a la ministra de Educación que dimita por sus ataques a la educación concertada. Lo ha hecho durante la sesión de control al gobierno. La oposición interpela así al Ejecutivo porque ataca la libertad de las familias para elegir la educación que quieren para sus hijos, algo que está en la Constitución. Susana Moneo.
La diputada Belén Hoyo le ha dicho a la ministra que se equivoca atacando la libertad de los padres a la hora de elegir la educación de sus hijos, y se equivoca también atacando a la concertada. Una muestra más, decía, del sectarismo, la radicalidad y la ilegalidad del gobierno. Denuncia que en 100 días ha creado una gran alarma social.
Su gobierno se parece cada vez más a Gran Hermano. ¿Y quién va a ser la próxima o el próximo que abandone la casa o el Banco Azul? Pues yo creo que tiene que ser la ministra de Justicia. Pero he de decirle, señora Cela, que usted también está nominada.
La ministra se ha defendido acusando al Partido Popular de haber dado conciertos sin autorizar mientras recortaba la escuela pública.
Los sistemas de medición de la glucosa sin pinchazos para niños diabéticos del tipo 1 van a ser gratuitos. Hoy entra en vigor su financiación en toda España. Se van a beneficiar más de 13.000 menores. Carmen Lavalle.
Hasta 3.500 pinchazos anuales podrán ahorrarse los menores beneficiarios de este sensor del tamaño de una moneda de 2 euros que se coloca en el brazo y que permite medir con un móvil los niveles de insulina. Lo tendrán financiado quienes, además de tener menos de 18 años, requieran de muchas dosis diarias y deban someterse a más de 6 controles de glucemia diarios, según acaba de comunicar el Ministerio de Sanidad. Andoni Lorenzo es presidente de la Federación de Diabéticos Españoles.
Está muy bien para los niños porque evidentemente son los afectados, ¿no? Pero está muy bien para los padres, que tienen que estar todo el día pinchando al pobre niño ahí el dedo. Ayuda muchísimo, por ejemplo, a las noches.
Considera positiva la medida, pero insuficiente, ya que deja fuera al menos otros 80.000 diabéticos adultos y a colectivos también prioritarios como embarazadas.
¿Y qué más cosas están pasando, Antonio Raiz?
Los vecinos de Torrelavega, en Cantabria, han rendido hoy el primer homenaje a la jugadora de golf asesinada en Estados Unidos. Celia Barquín tenía 22 años y el supuesto agresor, un joven americano de la misma edad, le había confesado a un amigo que quería violar y matar a una mujer. Se trata de un joven con antecedentes que vivía en una tienda de campaña muy cerca del lugar. La familia tramita ahora toda la documentación para repatriar el cuerpo de Celia Barquín a España. En la concentración en Torrelavega ha estado un hermano de la joven asesinada.
Quiero agradecer en primer lugar a todo el mundo que ha acudido aquí a rendir homenaje a mi hermana. A toda la gente que se ha volcado en las redes sociales con palabras muy bonitas que nos ayudan a darnos un poco de ánimos en este momento tan duro, y también a toda la gente que está acudiendo a acompañar a mis padres, a visitarles a su casa y también darles el ánimo que necesitan, ellos y yo también. Muchas gracias.
Esto en Torrelavega, en Cantabria. En Navarra, la policía foral sigue investigando la reyerta entre dos familias de etnia gitana que ha acabado con 3 muertos. Ha ocurrido en la localidad de Cáseras. Se confirma que la ruptura de un matrimonio formado por miembros de las dos familias originó la pelea. Los fallecidos son un padre y sus dos hijos, uno de ellos menor de edad, y los detenidos son también un padre y sus dos hijos. Y esta tarde tiene cita en el Congreso la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera. Explicará qué tiene pensado hacer el gobierno para hacer frente a las reiteradas subidas del precio de la luz. Hoy vuelve a alcanzar un nuevo máximo. El recibo de la electricidad es hoy casi un 50% más caro que hace un año.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En los deportes, Corrochano, Liga de Campeones, debuta el campeón y vuelve el Valencia.
Sí, es a las 9 de la noche en el Santiago Bernabéu. El Real Madrid, campeón de las últimas 3 ediciones, recibe a la Roma, que fue semifinalista la temporada pasada. Acabamos de conocer, Melchor Ruiz, la lista de Julen Lopetegui para este partido.
Sí, lista del técnico del Real Madrid que acaba de facilitar. 19 son los convocados, lista sin sorpresas, solo una novedad respecto al último partido ante el Atlético de Bilbao. Entra Llorente por Odriozola en esa convocatoria y vuelven a quedarse fuera Vinicius, Vallejo, Fede Llorente y Reguilón. En el 11 de esta noche tampoco se esperan sorpresas.
Y a las 9 de la noche en Mestalla, Valencia, Juventus de Turín. Está centrado el partido antes de que comiencen el regreso de Cristiano Ronaldo a España. Habla el entrenador del Valencia, Marcelino.
En algunas ocasiones, en varias, lo hemos sufrido, pero miedo no es la palabra adecuada. Estaremos pendientes de él, de que participe poco en el juego. Si lo conseguimos, es indudable que daremos un paso hacia la victoria, pero en ningún caso su presencia va a modificar nuestros comportamientos.
Esta edición de la Liga de Campeones ha empezado con la goleada del Barcelona ayer 4-0 ante el PSV Eindhoven, 3 goles de Messi y victoria del Atlético de Madrid en Mónaco 2-1. Contamos hoy la jornada a las 8:30 en el tiempo de juego.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Buenas
hoy
tardes.
Hoy en El Espejo vais a hablar de una de esas iniciativas que te vienen en mente pues cuando estás un poquito más relajado en verano. Y además cuando la persona que piensa es una madre que le ronda algo por la cabeza, la cosa promete, ¿no?
Relajada, pero también preocupada por sus hijos. Es la iniciativa de una madre que buscaba una forma de ayudarlos a rezar y la ha encontrado, fíjate por dónde, sirviéndose del WhatsApp. El capellán del colegio de los chavales comenzó a grabar meditaciones y las almacenó en una carpeta Dropbox. Comenzaron abriendo un grupo de WhatsApp al que enviaron un primer audio. La cosa tuvo tanto éxito que en poco tiempo alcanzó ya a más de 3.000 personas distribuidas en 10 grupos que reciben cada día una meditación centrada en el Evangelio y muy pegada a la vida diaria para ayudar a que la oración incida en la realidad cotidiana. Esta iniciativa que crece se llama 10 minutos con Jesús y en El Espejo en un ratito contamos cómo vincularse a ella.
Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía Cope.
Poc més de 6 minuts que passen de la una, seguim en directe al migdia COPE, en aquest cas migdia COPE Tarragona i Lleida, perquè és hora, com saben, d'obrir la Nacional 240. I què vol dir això? Doncs que jo pujo, obro aquest botó, pujo aquesta regleta i dic Ricard Álvarez, què tal?
Hola.
Com estàs?
Què tal? No, estava pensant ara que encara no ens han obligat a nosaltres, que som vehicles lleugers, a pagar peatge per anar per la N240.
I, de fet, tenim pendent fer l'exercici de donar el pas a pas, perquè no està clar encara, Jo m'he trobat amb oients, ens envien alguns missatges, alguns whatsapps, dient, escolta, això exactament com s'ha de fer, no?, per aconseguir doncs, aquesta bonificació, que és del 100%, en el cas dels vehicles lleugers, si fem el trajecte, no?, tant per l'autobús, autopista a la 340 o a la 240, no? Aquest trajecte alternatiu.
Ho hem de buscar a fons, això.
Sí,
si no, no.
Jo he fet... ho he intentat, Ho he intentat amb el telèfon d'informació de la Generalitat, però no acaben de tenir clar el sistema. Et remeten al banc i cada banc és una cosa. Però bé, que sàpiguin els oients que continuem treballant en ella, a veure si al final, si aquesta setmana o la vinent, podem donar allò, instruccions clares,
clar,
com a mínim.
Sí. Clar que sí, estem ja dimecres, Mònica, i per tant, home, és molt lluny, i nosaltres aquesta temporada els dimecres comencem a parlar d'oci i comencem a fer propostes principalment de cara al cap de setmana, perquè normalment es concentren aquí, tot i que algunes ja comencen divendres i fins i tot dijous i alguna avui mateix dimecres, però per tant és allò de veure el got mig ple o mig buit, doncs mirem-lo mig ple, estem a la meitat ja.
Mirem-lo mig ple, jo crec que vam triar els dimecres, a més, perquè el dimecres és aquell dia una mica tonto,
sí.
Que està al mig, que ja estàs com, no?, has perdut l'energia amb què començaves la setmana, veus el divendres molt lluny, per tant nosaltres volem ser allò, com una injecció d'energia per dir, ep, que som aquí, que hi ha plans tranquils, clar, que el dijous i el divendres clar. Ja són aquí.
A més, jo avui et portaré una proposta, jo perquè ja saps que sóc un malalt de la música, m'agraden en tots els estils, i com diu l'Andrés Rodríguez, que tu també coneixes, que és el redactor en cap del diari La Mañana de Lleida, la música només hi ha dos tipus, la bona i la dolenta, és igual l'estil. Avui jo et portaré, després de la teva, la proposta de Lleida i que té a veure amb la música i que és molt maca, ja veuràs.
Sí? Home, doncs em fa ganes, ara tinc curiositat, no m'avances res.
Després de la publi, la
després
meva,
de la publi. Però bé, abans, mira, fem parada a Tarragona, si us sembla, perquè aquests dies, no sé si ho sabeu, però estem en plenes festes de Santa Tecla. És una cita que els tarragonins i tarragonines no és que la tinguin marcada en vermell al calendari, no. O sigui, si hi ha una cosa després del vermell, deu ser això el que marquen al calendari. Perquè són 10 dies de festa, de no parar. Caram. Vagis el dia que vagis, hi ha un munt d'actes, un munt d'exposicions per veure. Aquest any són especials per molts motius. I hem volgut preguntar-li a algú que se sap força el programa de festes, que és el més destacat, i també li he demanat, perquè he pogut parlar amb ella fa una estoneta, que ara tenia un acte i no es podia acompanyar en directe, la consellera de festes, que és allò imprescindible per un que ve de fora.
Ah, doncs
perquè
mira,
he pensat, clar, a veure si ara tu arribes des de Lleida a viure a Santa Tecla, vas una mica perdut, no?
Sí, 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 clar.
Doncs m'ha explicat unes quantes coses. Us sembla si l'escoltem?
Vinga.
Vinga. Final de setembre acaba sempre amb cites festives molt importants a les comarques de Tarragona. Una d'elles, les festes de Santa Tecla, estaran encara molt vives fins al proper dia 24 de setembre. En parlem avui amb la consellera de Festes, Cultura i Patrimoni Històric de Tarragona, la Begoña Flòria. Begoña, què tal? Bon dia, gràcies.
Molt bon dia.
Merci per atendre'ns. Deia que portem ja dies de festa, però queda molt. No sé si encara el millor.
Bueno, jo crec que la part més tradicional és la part que queda, doncs, és tot el que té més a veure amb el seguici i els moments més importants de la festa des del punt de vista tradicional, com és el pregó, com és la processó, com deia la Diada Castellera de diumenge o els pilars de la Mercè de dilluns, i també alguns de molt potents i que la gent espera molt des del punt de vista de gresca, com és la baixada de l'Àliga, que la tindrem demà dia 21.
Exacte. De fet, si miren el programa de festes de Santa Tecla, des del matí fins al vespre sempre hi ha alguna cosa a fer, exposició a veure o acte festiu, no? Són unes festes de molt carrer.
Són unes festes de molt carrer amb més de 500 actes, amb la qual sí, pensa que estan repartits en 10 dies i que hi ha oferta durant tot el dia i per tothom, que crec que aquest és un dels temes interessants de la Festa Major de Tarragona, que qualsevol persona de qualsevol edat i amb interessos diversos pot trobar què és allò que li agrada més i pot trobar dins de l'oferta de la Festa Major o dins del programa de la Festa Major una activitat que li pugui venir de gust.
Uh-huh. Aquesta setmana vivíem aquesta estrena del nou ball parlat de la Sebastiana del Castillo, un tema que han recuperat des de l'Associació Mulassa de Tarragona. Sembla que ha tingut molt bona acceptació, no?
Magnífica, no bona, magnífica. De fet, estava planíssima la plaça de les Cols i, a més, tothom va estar molt atent a tota la representació del ball. Un ball que, a més, ha tocat un tema que està de moltíssima actualitat, que és la reivindicació de la dona i el seu paper en la societat, perquè la reinterpretació del segle XXI d'aquest ball d'origen medieval doncs ha anat molt adreçat amb uns versots que reivindiquen el paper de la dona. Per tant, la veritat és que va estar molt bé i ha fet més gran aquesta part tradicional de la Festa Major de Santa Tecla, que és la que fa que hagi estat declarada festa d'interès nacional a Catalunya.
Enguany la festa guanya alguns espais que no teníem fins ara. Evidentment, el mercat central, el renovat mercat central, doncs, forma part també de la festa, i l'anella mediterrània, que avui hi ha el primer gran concert que s'hi fa des de que van acabar els Jocs.
Sí, avui. Aquesta nit, l'Orquestra Mondragón, 25 anys després de la seva última vinguda a Tarragona, ha plogut,
venen a
fer aquest gran macroconcert gratuït de la Festa Major, que ho farem a l'anella mediterrània i que espero que sigui tot un èxit i que, en aquest sentit, descentralitzem cap a un dels espais que han de ser un dels espais importants els propers anys a la ciutat i que permeten recosir la ciutat, una ciutat que és molt disgregada i que amb aquesta anella guanya tot un espai d'activitat verd i esportiu molt interessant.
Mm-hmm. Important també que es posa aquest servei d'autobusos fins a l'anella, perquè avui els desplaçaments siguin més còmodes i més fàcils.
Sí, aquella gent que ve d'altres ciutats o d'altres municipis, doncs, evidentment, és una zona que hi ha bastant aparcament, però jo crec que per la gent del centre serà molt més còmode que agafin els autobusos llançadera, que n'hi hauran des de les 9 fins a les 12 de l'any, fins a les 6 de la matinada, per poder arribar i per poder tornar cap al centre. Per tant, hem fet tot un dispositiu perquè, malgrat Tarragona sigui l'anella, diguem-ne, quedi allunyada del que seria el centre històric de la ciutat, doncs tothom hi pugui arribar de la millor manera possible.
Mm-hmm. Molta música a les festes i la consellera ens ressaltava un dels actes més destacats, més esperats, aquesta baixada de l'Àliga. Aquest seguici festiu de Tarragona enguany, a més, està, no sé si doble o triple celebració, perquè hi ha molts aniversaris, el Ball de Bastons, el Ball de Diables, no? Els Xiquets també del Serrallo.
Sí, hi ha molts aniversaris, moltíssims, i això és un símptoma de bona salut a la festa, no? Que vol dir que tota aquesta recuperació democràtica de la Festa Major, que evidentment durant l'època franquista doncs havia gairebé desaparegut, doncs ara mateix doncs la societat civil tarragonina està molt volcada, hi ha més de 5.000 persones implicades directament amb entitats que hi participen activament de la Festa Major, i això és símptoma de bona salut perquè les entitats duren, fan aniversaris i, a més, els celebren de forma molt participada amb tots els tarragonins i tarragonines.
Mm-hmm. És una festa amb història. La Begoña també és consellera de Patrimoni Històric. És un bon moment per descobrir el patrimoni de la ciutat de Tarragona a banda dels actes festius propis de Santa Tecla?
Un moment magnífic, perquè, a més, el patrimoni... Tarragona és patrimoni mundial per la integració del patrimoni romà de Tàrraco en la pròpia urbanisme de la ciutat, no? I, per tant, poder gaudir la festa i el patrimoni alhora és una manera molt interessant de descobrir la ciutat. Per on passa la processó és per on passaven antigament, fa 2.000 anys, totes les grans, diguem-ne, processons de l'època, no?, que baixaven del temple d'August cap al cir romà. Per tant, seguim passant pels mateixos llocs que fa 2.000 anys feien els nostres antecessors. Uh-huh. I el patrimoni descobert amb la ciutat viscuda jo crec que és un dels grans atractius que en Festa Major doncs, es pot veure en el seu màxim esplendor.
De fet, hi ha moltes visites guiades, exposicions, no? Al Museu Nacional Arqueològic sí. També es fan visites guiades especials gratuïtes, a més ara per Santa Tecla, o sigui que és bon moment. Begoña, aquí ens escolten a les comarques de Tarragona, però avui també a les comarques de Lleida, en aquest espai. A mi m'agradaria que com a tarragonina, a més, no?, per algú de fora que vulgui apropar-se a partir doncs, de dijous, divendres, no?, el cap de setmana a viure Santa Tecla, què seria l'imprescindible?
Home, doncs jo crec que algú que es vulgui atensar, i a més ja els convido, perquè no hi ha res millor que venir a passar cap de setmana a Tarragona a disfrutar de la festa i de la ciutat, doncs, bueno, des de visites guiades com la que es fa dissabte per descobrir la catedral, com deies tu, a poder participar d'actes gastronòmics com els vermuts solidaris que es faran durant tot el dissabte, durant tot el dia, o veure el seguici popular a la tarda, que és un dels seguicis més impressionants de Catalunya en aquest sentit i que tenen moltíssima força. Després, evidentment, a la nit revetlla i passar-s'ho bé. Vull dir que hi ha diferents opcions musicals al centre per gent de tots els gustos, des de gent més jove a gent no tan jove, però amb iguals ganes de passar-s'ho bé. I diumenge una diada castellera que segur que serà espectacular, perquè jo crec que d'oferta n'hi ha moltíssima. I tot això, a més, tenint en compte que hi ha molts espais gastronòmics dins de la pròpia festa per gaudir, jo crec que, vamos, convido tots els lleidatans a que vingueu a veure aquest cap de setmana.
I algun acte de la festa que sigui especial, parlo a nivell personal, evidentment, no? Com a consellera ho són molts i a més has d'estar present a molts, però alguns que com a tarragonina diguis jo això és que no m'ho perdo mai, mai, mai. Peti qui peti.
Mira, més que que no em perdo mai, perquè jo sempre a la festa l'he viscut molt i he anat a tot, hi ha un moment que sí que com a consellera he pogut viure de forma més propera i que sempre se'm posa la pell de gallina, que és l'entrada del braç a la catedral. Uh-huh. Sí, el moment, és veritat que aquest és un moment que és difícil que tothom el pugui Clar. Veure, perquè és un espai petit, però és un dels moments que si demanes a nivell personal són més espectaculars. De totes maneres, la gent que ens visita aquests dies sí que pot entrar a la catedral i aprofitar aquests dies per veure tot l'entorn de la catedral al voltant de la festa, que és molt interessant, o bé l'anada i tornada d'ofici el diumenge al dematí, que és una manera tranquil·la de veure el seguici, i aprofitar els esmorzars de Forquilla, que també m'agraden molt i que tampoc me'ls perdo mai, que es fan el dia de Santa Tecla al matí.
Doncs això, convidats queden, eh? Tarragonins, no tarragonins, és un molt bon moment per descobrir la ciutat si no la coneixen o per redescobrir-la, que a vegades els propis que vivim aquí no coneixem algunes coses, o sigui que hem de sortir al carrer. Doncs Begoña, Florià, un plaer tenir-te per aquí, que tinguis molt bona Santa Tecla.
Igualment, bona festa a tothom.
Gràcies.
Realment són dates molt marcades, eh?
Molt, molt. A més, com deia, Tarragona és Santa Tecla, Reus, Misericòrdia, i setembre, ve fort, eh?
No. Mira, us tinc enveja.
Clar, home, també teniu Sant Miquel a Lleida,
sí,
festes
però
bones, també.
En teniu aquí dos de seguides.
Santa Tecla, us dic jo, que és per veure-ho, si no ho coneixeu.
Escolta, fem una pausa, que tinc ganes de parlar-te de música.
Són una mica menys de 3 minutets, no marxin.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Antonio Raiz y a Marta Ruiz en @mediodiacope y en Facebook Mediodía Cope.
Porque en tiempos de cambio,
a ver si en el 2030 se van a pagar las pensiones. ¿Hay algún plan para pagar las pensiones?
Necesitas más que nunca referentes como Carlos Herrera, con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Estamos en algo más que la prueba-error. Hago, me equivoco, rectifico. Lo de las corbetas de Margarita Ross. Se llega a un acuerdo con Arabia Saudí.
Con la mejor diversión, con las historias que cambian tus mañanas.
O sea, en una bulla va la señora, se agarra del brazo y se queda con
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
Hay palabras que se las lleva el viento. Por ejemplo, voy a contratar un seguro de hogar. Pero cuando ese viento es un huracán y destruye todo lo que tienes en tu casa, todo lo que se llevó el viento no volverá jamás, porque nadie te lo cubre. Pasa de las palabras a los hechos. Llama a Línea Directa.
Porque ahora tienes el nuevo seguro esencial de vivienda por solo 99 euros. 902-123-197. 902-123-197. Línea directa. Una compañía Bankinter.
Si tienes más de 60 años, ya puedes viajar con Club de Vacaciones. Saborea la vida en Gran Canaria. Su climatología única, infinitas alfombras de arena dorada, sus paisajes o su increíble gastronomía te cautivarán. Disfruta de un viaje de 8 días, 7 noches de hotel, con avión, traslados y pensión completa desde 683 euros. Descubre Gran Canaria con Club de Vacaciones. Infórmate y reserva en tu agencia de viajes. Gran Canaria, isla de cuento. Tu viaje empieza ahora.
Siéntate un momento y párate a pensar. Si eres buen conductor, ¿por qué te han subido el precio del seguro del coche? Vente a la Mutua con tu seguro de coche. Te bajamos su precio, sea cual sea. Y también en tus seguros de moto, hogar y vida. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
En Fundación Repsol creemos en la energía de las personas, la energía social. Una energía que no tiene límites, que está en cada uno de nosotros y nos impulsa cada día para construir un mundo mejor. Descubre más en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol, energía social.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, un robo no, pero se metió gente a vivir en mi casa de la sierra y mañana por fin la recupero. Quiero instalarme la alarma porque es la mejor manera de que no vuelva a suceder.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Doncs, Mònica, ja t'ho havia avançat al principi. Anem a parlar d'un tema que jo li tinc debilitat. És a més, això ho hem sentit, aquest eslògan, a moltes campanyes publicitàries, però jo ho corroboro. Jo no podria viure sense música. Després, escolta, ja no m'hi poso amb el tipus de música que escolta la gent, però jo no podria viure sense música. I, per tant, la proposta que fem avui des de Lleida, des de COPE Lleida, per tota la gent de Tarragona i, evidentment, tota la gent de Lleida, és que visitin el mercat de la música que es fa a Lleida i que serà aquest cap de setmana. I per parlar de tot això, que a mi m'agrada molt la música, però d'entendre'n, qui sí que n'entén és el coordinador d'aquest mercat de la música. Avui parlem amb l'Antoni Gersen. Amb l'Antoni Gorgues. Antoni, què tal? Bon dia.
Bon dia.
A veure, ara us explico. L'Antoni és el propietari també de Gersen Records i per això ara t'havia canviat el cognom i si em descuido et canvio el nom.
No, ets únic.
Antoni Gorgues, propietari de Gersen Records, que si no els busqueu per internet i veureu que és una companyia que es dedica exclusivament és al vinil?
No, vinil, no. CDs, digital, streaming, una mica servei global.
Ara ja de tot, però una parcel·la important és el vinil.
Sí, és la nostra especialitat.
I recuperar sèries descatalogades ja. Busqueu, si us agrada el tema de la música i del col·leccionisme, busqueu a Gersen Records, que els tenim a Lleida, però estan presents a tot el món a través d'internet i de les xarxes socials. Però avui anem a parlar del mercat de la música, Antoni. Arriba a la 22a edició. Mm. Escolta, què és el mercat de la música de Lleida?
Doncs bé, el mercat de la música de Lleida és una activitat municipal que ens encarreguen a nosaltres des de fa, crec que són 11 anys ja, i que va néixer sent una... més, no gaire diferent al que és ara, no? Mm-hmm. Un punt de trobada de col·leccionistes i melòmans en general, una activitat cultural, musical, que engloba diferents activitats, no? Des de la principal, que és una fira del disc, fins a concerts en directe, música en directe, de tant en tant es fan exposicions, enguany no és el cas, exposicions de temàtica musical, lògicament. Bé, un seguit d'activitats que sempre giren al voltant de la fira del disc fan que la ciutat sigui un punt de trobada per amants de la música en general i per col·leccionistes en particular.
22a edició, va néixer ja fa uns quants dies, ha tingut diverses localitzacions a la ciutat de Lleida, on...
Lineals d'exposició i 17 expositors que venen de diferents punts de l'estat, des de Jerez de la Frontera fins a Galícia, passant lògicament per Catalunya, que ens mostraran tot l'arsenal, diguem, amb no sé exactament quina quantitat de discos pot haver en total, però posem uns 100.000 discos 100.000 o 100.000 discos, entre discos de vinil, CDs, també algo de caset també segurament es trobarà, i alguns DVDs musicals, DVDs amb actuacions de grups de música, em refereixo. Tot una mica doncs encarat al col·leccionista, però també al meu amant. No estem parlant d'una fira del disc on només es puguin trobar peces molt cotitzades, sinó que hi ha una mica de tot, no?
Quan obriu portes és una manera de parlar, perquè ja hem dit que esteu a l'eix comercial, sí, davant de la Catedral Nova. A partir de quan comença s'obren les carpes?
Sí, el que és la fira del disc en si comença divendres a les 4 de la tarda fins a les 9 i el dissabte tot el dia des de les 10 del matí fins a les 9 de la nit. Cal dir també que durant totes les hores de l'activitat de la fira doncs hi haurà discjòqueis variats especialitzats en diferents estils que amenitzaran una mica també l'estada.
Antoni, i a més ja fa unes quantes edicions que organitzeu activitats paral·leles al que és la Fira del Disc per complementar aquest mercat de la música, com són actuacions, concerts. Aquest any també en tenim.
Sí, com sempre. El cas és que fa uns anys les actuacions es duien a terme al mateix espai de la fira, però el mes de setembre a Lleida el raig de pluja està sempre amenaçant.
Sense avís.
Llavors, finalment vam decidir ja fa uns anys de traslladar sempre els concerts al Cafè del Teatre, de manera que un cop acabada la fira el dissabte, i de vegades també en divendres, enguany és un concert doble que fem el dissabte, doncs quan tanquem la fira ens n'anem al Cafè del Teatre a veure aquests concerts, i enguany tenim un concert realment molt excitant, com és la primera visita a la ciutat dels pioners del pop electrònic espanyol, que són Aviador Dro. Aviador Dro, que tindran com a teloner, a més, una proposta lleidatana molt internacional, segurament la proposta més internacional que tenim, que és l'artista que utilitza l'alter ego de Nightcrawler, que també fa música electrònica, treballant amb sintetitzadors, amb sonoritats molt, molt vuitanteres, està molt, molt influenciat per les bandes sonores de ciència-ficció i de terror dels anys 80. Tot plegat serà un binomi perfecte, no? La visita d'Aviador Dro és un aconteixement.
Això serà dissabte a partir de quina hora?
Doncs començarem a 9:45, perquè en ser un concert doble, doncs, per poder acabar en una hora raonable, no?
Has fet esmena d'una dada que jo crec que potser molta gent desconeixia, la localització lleidatana de Nightcrawler, que potser molta gent, aviam, si t'agrada la música, t'agrada la música i t'és igual on hagi nascut, no? Però, escolta, és una manera de treure pit, també.
Sí, i tant, i ens agrada, sempre ens agrada, a mi sempre m'agrada reivindicar el que es fa aquí, i en el cas de Nightcrawler és realment curiós, no?, perquè va tocant a totes les grans capitals d'Europa, a diverses ciutats de l'estat espanyol, i aquí, doncs, no, pràcticament no se li ha prestat cap atenció, no?, i ja feia un temps que intentàvem trobar la data adient per presentar-lo també aquí al Cafè i en poder-lo ajuntar amb Aviador Dro, que estilísticament, doncs, tenen una certa connexió. Doncs és el moment perfecte i espero que el públic doncs li doni la rebuda que es mereix, no? Perquè bé, una mica el que passa sempre i passa tot arreu, que només mirem el que es fa fora i sí, de vegades el que tenim a dintre és el que els de fora estan pensant, mira què fan a Lleida, no?
Clar. Doncs ja ho sabeu, si us heu d'acostar a la ciutat de Lleida tant divendres com dissabte, divendres a la tarda, des de les 4 fins a les 9, i dissabte tot el dia des de les 10 del matí fins a les 9, és el que estarà obert, l'horari en el que estarà obert la Fira del Disc, que estarà ubicada a l'Eix Comercial, que és una zona peatonal àmpliament doncs, concorreguda davant de la Catedral Nova, però a més, si us interessa el que és la música, per complementar la Fira del Disc, i per això ho anomenem Mercat de la Música, que recordem arriba a la 22a segona edició i aquest concert doble aquest any a 9:45 al Cafè del Teatre, que, escolta, si aneu caminant, són 10-15 minuts caminant des de la Fira del Disc, per tant, és fàcil d'anar-hi a partir de 9:45 de la nit amb aquest concert doble, Nat Clouder i Aviador Dro. Hem parlat amb el coordinador del Mercat de la Música, que aparentment té bona salut, arriba a la 22a edició, ho teniu a Lleida, divendres i dissabte, amb l'Antoni Gorgues. Antoni, escolta, que ha estat un plaer, que vagi tot molt bé el cap de setmana, molta sort i enhorabona.
Gràcies a vosaltres, com sempre.
I jo ara el que volia saber si la Mònica, tu t'has acostat a alguna fira del disc?
Sí, i tant.
I buscar
home,
entre vinils.
Home, amb 22 he tingut opció, m'agrada, m'encanta molt la proposta. Ho tinc difícil, eh?
Escolta, arribem a 2:15.
Adéu.
Fins divendres.
Arribat a 2:15, ja saben que sempre anem marcadíssims pel temps, eh? Escolten les senyals horàries, nosaltres això aquí no hi podem fer més, no manem ni el Ricard i jo, anem sempre in extremis i volíem aprofitar al màxim els minuts que teníem de Nacional 240. Ens queda encara mitja hora de programa, encara amb la recta final, agafem una mica d'aire fent una petita aturada per la publicitat i ja està entrant a l'estudi, ja el veig el Moisés Castell, a veure amb quina aplicació ve avui, sí, ja pots ensenyar el mòbil ja.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Antonio Raiz y a Marta Ruiz en @mediodiacope y en Facebook Mediodía Cope.
¿Te imaginas crear tu propia serie de ficción para radio?
Mándalo llamando a la SARTE. Concrete posición.
¿Cómo puedes estar pensando en eso ahora?
Porque podemos estar vigilados.
¿Poder escribir un guión? ¿Poder trabajar con grandes comunicadores como Carlos Herrera?
Y hacen entrada ahora mismo a los Reyes Magos en su dromedario. ¡Qué espectáculo!
Matrículate ya en el Máster Multimedia de la Fundación COPE y la Universidad CEU San Pablo y aprende a hacer otro tipo de radio con el mejor equipo en los nuevos entornos digitales.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Ahora en Verti te damos 3 meses gratis en tu seguro de moto. Y eso no lo hace todo el mundo. ¿Acaso tus hijos se ponen de acuerdo y te dan 3 meses de pura tranquilidad solo porque sí? Entra en Verti.es y disfruta de 3 meses totalmente gratis en tu seguro de moto. Verti, el seguro más que perfecto.
¿Sabes ese momento en el que cancelan tu vuelo sin dar explicaciones y la empleada del mostrador te dice amablemente que te va a dar un zumito, pero indemnización? Nah, ese. Ese es un momento Legalitas, como una catedral. Desde 10 euros al mes siente el poder de contar con un abogado tantas veces como necesites. Llama gratis al 900-100-662.
Ahora, el nuevo bono social de electricidad se adapta a las rentas más bajas y colectivos más vulnerables, que podrán beneficiarse de unos descuentos del 25 o el 40% en la factura de la luz. Si ya eres beneficiario, renueva tu bono social antes del 8 de octubre. Si aún no lo eres, solicítalo en tu compañía eléctrica. Ministerio para la Transición Ecológica. Gobierno de España.
Ya sabes que el dinero...
El crimen... Llama al dinero. No teme a nadie. Pero debería...
A esto se reduce la vida.
Jugando con la muerte...
Tu parte serían 10 millones.
Y Boiling Point.
Agente federal.
2 de Wesley Snipes.
Ya no sé qué está bien y qué está mal.
El sábado por la noche. Cine sin cortes.
Hecho.
En 13.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
¿Cómo?
Es que decir patata es decir hijolusa. Marcas como la Huerta de Doña Rogelia, la Granja de José Luis, Patatas Premium, Valdepicones o Patatas para Microondas Baby Pat. Todas ellas patatas hijolusa, patatas de la mejor calidad.
Patatas hijolusa.
Y ahora con patata nueva de temporada. Búscalas.
Vinga, doncs seguim amb més coses al programa. Saben què vol dir aquesta sintonia, no? Doncs sí, que estem tots amb el mòbil a la mà perquè està aquí l'expert del programa en aplicacions mòbils, Moisés Castell. Què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Mònica.
Com ho portes, això?
Perfecte. Vine, estava pensant ara que fa poc vam preguntar el tema de finestres, pantalles d'aplicacions.
Sí, quantes? 9 tenies.
Sí, i ara estic pensant, i aplicacions abiertes?
No ho estan veient, això.
Tinc aquí un bon scroll, un bon abanico d'aplicacions abiertes.
Jo, sempre que veig això, penso, com pots viure amb això així? Jo és que soc molt... No sé, tenia
I pestanyes de navegador, eh? Penso, mira, sí, te diré no. Les que tinc ara mateix el navegador del mòbil, 29.
No.
Sí, les vaig deixant i dic, hòstia, és important, te la dejo. I es van quedant.
Jo soc incapaç. Jo necessito, o sigui, el meu cervell, jo dic ser molt bàsica, eh? Perquè el meu cervell necessita fer neteja constantment, de que no hi hagi moltes coses obertes, no? Només l'imprescindible, i llavors vaig netejant ràpid, ràpid, ostres, ràpid.
Jo no. I de fet, la tecnologia ha sigut una mica matar mosques a canyonazos. En comptes de, me'n recordo abans, amb els disquets i tal, tenies que ser, pues, organitzar-te molt bé i reduir. Ara no, ara és com los mòbils de potentes, pues venga, ram, venga.
A veure, els disquets, quan treus a tema els disquets, delates que tenim una edat ja.
Sí, sí, és veritat, sí.
Perquè hi ha gent que li dius ja un disquet i ja et miren amb cara rara, eh?
Sí,
això...
però això...
Sí, sí, això a mi m'ha passat, eh? Jo que ve un becari a la redacció i dius alguna cosa i miren amb cara de tu de quina era, vens.
Sí, penso que hi ha una etapa, que suposo que és el començament d'estrany i tal, que notes el canvi. A mi aquest estiu que, perdone, senyor, ¿me puede pasar la pelota? ¿Cómo, perdone, senyor, me puede pasar la pelota?
Sí, que et molestes, no? Sí. I penses, mira, ben bé que l'han educat, no? Sí. A la criatura, però sí, és veritat que molesta això. Després ja passa, després ja t'és igual. Jo, com que ja he passat aquesta barrera i tu estàs en ella, no pateixis, que després ja t'és
ja
igual. T'és igual. Sí. Los 40 són los nuevos 30. Doncs escolta, començàvem temporada... netejant, fent neteja d'aplicacions que no fem servir, no? Allò, fer net per començar de nou, però per tant, ara que ja tenim espai suficient al
ara
mòbil...
Ara
ens
hem de preparar.
Ara hem de començar a incorporar aplicacions que ens poden ser útils o les aixes. Xorres, aquelles que diem, és xorra això, no? Però que bueno, t'ho pots passar bé.
Pues de fet, hem parat dels nens i va en aquesta línia de los niños i no tan niños perquè penso que són bastant útils. Comença una nova etapa després de les vacances d'estiu, que estem, pues, en realitat, treballem, perquè realment treballem. L'únic que el ritme és diferent, se respira diferent, no?
Sí, aquests dies encara, sí.
La canyeta de sortir de la feina i tot això...
Encara ara... mantenim l'esperit.
Sí, canvia radicalment. Entra tot... pues la tardor i l'hivern. O sigui, aquesta nova etapa necessitem eines, i en estan per l'escola com per al dia a dia, i sobretot gent olvidadiza com jo, hi ha una sèrie d'aplicacions. Tenim les típiques de notes, a mi m'agrada molt la de Simple Note, en castizo,
sí.
Simple Note, que bàsicament, pues, com el seu nom indica, són per a notes simples. Però clar, ja no és el típic... de fet, jo faig servir molt, obro un correu, m'escriu algo, se queden borradores... I, clar,
jo també ho faig, això.
Però hi ha aplicacions com... ja no ho uses més, Mònica. Ja ho tenim. I a sobre es pot sincronitzar també amb l'ordinador. Aleshores ja pots obrir-ho i amb altres dispositius.
Ah, mira, però això és interessant. No? Sí, jo el que faig a vegades també és enviar-me-ho, allò, amb un assumpte, amb la cosa aquella, i així el tinc com a no llegit, perquè jo també, si està com a llegit, també desapareix, eh?
Clar.
En el meu
camp. Otro recurso és en Telegram, té un chat que és contigo mismo y pone mensajes guardados. Sí, y digo, ¿para qué será esto? ¿Cómo para qué será? Lo he usado más que el resto de Telegram si descuidas. Una nota personal, pues, ostras, tal.
Ah, o sigui, t'envies missatges a tu mateix per recordar-te coses.
Així
això
és.
Està molt bé. Ah, molt bé. Veus com sempre aprenem coses amb el Moisés? Si és
sí,
que, si
i amb
que...
Simple Note, una altra coseta que tenia era un grup de WhatsApp amb la meva dona para compras, se llama compras. Entonces, falta comprar de gente de tal. Pues
sí.
Ahí se queda apuntado. Pues Simple Note, fem una nota... Ja ben hecha, con una checklist de...
I això ho pots compartir en diferents...
I, en, i encima en tiempo real que...
I pots esborrar quan un dels dos ja ho ha comprat.
És.
Mira, doncs està molt bé, molt útil això. Sí senyor, eh? Aquesta la llista... Ha acabat, senyors i senyors, la llista de la compra de la nevera s'ha acabat. Ara és Simple Note al telèfon.
I bé, aquesta sí que és més... Bueno, no té per què ser els nens, però estudiants en general.
Sí.
Que és agenda escolar. M'ha semblat força interessant com... No és sempre una agenda de... El lunes a tal... Té moltes alarmes i avisos que organitzen molt bé els exàmens i tasques. La veritat que està bastant bé. És una millora bastant en la capacitat de planificar, no?
Uh-huh.
I la veritat que m'ha agradat... Hi ha moltes, eh? De fet, aconsello tenir una. Jo porto aquesta, però... agenda escolar.
Molt bé, agenda escolar.
I fins i tot crees els teus propis horaris. Tot i que ara els centres educatius tenen les pròpies aplicacions, però sempre viene bé.
Sí, normalment sí, hi ha un aplicatiu...
Complementar con algo.
Calendari, no? Amb totes les coses, sí, perquè hi puguis accedir des de casa. Bé, sí, està bé, però està bé. Sí, agenda escolar. Molt bé. Què més?
I faré una petita menció. Hem parlat ja, vam fer fins i tot un programa, parlem de les aplicacions, fins i tot vam fer aquí un repte amb el Ramon i amb el David.
Ah, sí.
Tenim que tornar a recuperar l'anglès.
En
verano te das cuenta que no lo dominas tanto como debías cuando coincides con extranjeros, con turistas. I bé, recordem els principals, Duolingo, que m'agrada molt, o Babel.
Molt bé.
I per últim, fíjate'ns que ens sorprenia una aplicació que dic, ostres, fos interessant. Es fos interessant, ah, ja? I, de fet, no només la provaré, només, i me la vull aplicar. Es diu Forest.
Sí?
Gratuïta tant per iOS com per Android. Bueno, és freemium, eh? Que té contingut.
Freemium, freemium. Ah, sí, sí, aquest vocabulari ja me l'he après.
I un model freemium, és a dir, que és gratuïta, però con compres integrades, con alguns recursos. I no sé si coneixes la metodologia tècnica de feina Pomodoro.
Doncs no.
Pomodoro es basa en que monitoritzes la teva feina. És a dir, tens un temporitzador, entonces en ese tiempo estás a tope, sin ninguna distracción. Y después para ese tiempo y descansas unos minutos. Bé, normalment es fan 25-5, 25 minuts de màxima concentració. Òbviament no serveix per tots els àmbits de feina, tots els tipus de feina, però és que estem davant l'ordinador, ens va bastant bé. I es diu Pomodoro, això són 25 minuts que estàs usant, o sigui, que estàs concentrat i 5 minuts de descanso.
Això està bé. Això, els experts diuen que és el que hauríem de, sí, de fer en feines, això, com tu dius, que estàs a l'ordinador o que tens el mòbil, que tens moltes distraccions, no? Molts inputs tota l'estona. Llavors, que és, una de les tècniques és aquesta. I doncs ara estic centrat en això i fins que això ni miro el mail,
clar,
ni miro WhatsApp, ni res.
I algú fredament dirà, ostres, però ara són 10 minuts de descans, tampoc descanso tanto. Si som conscients, realment sí. Uh-huh. Aquest petit de segundos, ostres, que deu ir a comprar no sé què esta noche. Ja t'ho deixes per aquests 5 minuts i màxima concentració. De fet, bé, bueno, els estudis que han sortit i estadístiques que diuen que amb el 20% de la jornada estàs fent lo del 80% de la restant. O països que han reduït la seva jornada laboral a 6 hores, ha pujat la productivitat.
Sí, sí, i tant.
Pues, algo tiene que ver. Bueno, jo ja l'havia usat, no? De fet, jo tenia una extensió, saps que els navegadors se poden estar a extensions add-ons? O ja parlaríem. Són petites aplicacionsetes que tenen una funcionalitat concreta que no porten el navegador. Jo tenia una pel Chrome, el navegador de Google, que em bloquejava fins i tot les pàgines web. I em vaig donar compte que d'autoreflejo entrava a Facebook o a YouTube i era d'autoreflejo, o sigui, estava pensant en feina i de repente ponia facebook.com.
Sí.
Saps què, què passa? No t'ho deixa, te surt un... quan actives el temporitzador del Pomodoro...
Et diu que durant aquest temps no pots entrar.
Tu bloqueja. Ah. Entres a Facebook i de repente deixa... Ostres, és verdad, va, me centro. Està bastant bé.
No, doncs mira, tens tota la raó. És molt bona idea perquè és veritat que a vegades, al final, el cervell busca... això,
evadir-se.
No, és veritat. I al final mirar el correu electrònic o la plana de Facebook o el que sigui és com un xute, no?, d'adrenalina que dius, ara m'he distret un minut i ja continuo, però aquest minut el vas perdent. Llavors, no, està molt bé que t'ho bloquegi, llavors dius, no, fes-ho ara, treballa i després d'aquí 20 minuts ja ho mires.
I al final del dia vas pujant i és molt més segur que...
Ah, doncs mira.
Doncs bé, què fa Forest? Fa el mateix, però en una forma molt curiosa. És plantes un àrbol. Tu vas plantant un árbol. Aleshores, en aquests minuts va creciendo tu árbol. Si tu abandones l'aplicació, l'árbol se muere.
Sí.
Aleshores, amb aquesta metodologia, tu tienes que estar con esta aplicación y respetándola para ir haciendo crecer tu árbol. I no un árbol, sinó un bosque. Està molt bé. Això en la seva versió gratuïta, no? Que pues, això passa per la tècnica Pomodoro, lo inicias, entonces va creciendo tu árbolito, mientras siempre tengas el móvil y no tengas otro uso que te bloquea. O sea, es decir, también sirve para gestionar l'ús del dispositiu mòbil. Està força bé, m'ha agradat molt. I aleshores va plantant arbres i al final tens el teu jardí si vas cumpliendo con...
Ah, mira, doncs m'agrada molt. És una...
Ja aquesta gamificació, no?, te va donant premis per desbloquear altres espècies d'àrboles i demés. Llavors, clar, ja saps que això passa, pues, lo mateix que he dit jo amb el navegador, pues, amb aquesta aplicació al mòbil, sabràs quan obres por autorreflejo el WhatsApp. Te vibra i a lo mejor estàs concentrat i pues, ho sabràs quan se te mueran tots els àrboles.
Bueno, no, està bé, perquè jo crec que hem de ser conscients, no?, de quanta estona perdem, entre cometes, no?, fent això, doncs, consultant de vegades res o xarxes socials o el que sigui, sense un objectiu concret, no?
I amb Forest, ho veiem, el tema estadística surt molt bé, perquè surt molt visual, perquè pots comprovar el teu bosque per període de setmana, meses, anys, i fa com una cronologia i veus quan quins espais... Fins i tot podries fer una estadística de que en què horari abandono més l'aplicació, no? A veure quan estic més fatigado, no? Pues, és veritat que... O sigui, mira, sobre les 11 i pico, 12, sempre me salgo de l'aplicació. Pues, això és aquella estona fet d'algú més rutinari que potser no tinguis.
Exacte, no? És una manera d'ajudar-te a redistribuir les teves tasques, sí, durant el dia. No està malament. Veus, després diuen que el Moisés ens porta coses que no són útils. Això és utilíssim per organitzar-nos i ser més productius.
Sí, sí. No? I a més... la versió premium, que és el model freemium que parlàvem, porta algo molt curiós, m'ha agradat molt. Bé, hi ha algunes característiques que de micropagos de pues, comprar especie d'àrboles més bonitos, tal, que pues, bueno, donen una mica de joc, no? Pues cèntimos, que fos una microcompra. Però hi ha una que m'agrada molt, que és planta los árboles reales.
Ajá.
I està molt bé. I després també t'habilita tota la planta, tota la funcionalitat de cooperar amb familiars i amics. Que haces un árbol, o sea, un bosque juntos. Imagina't, pues, entre tota la teva família estàs plantant árboles. Pues el tema de plantar árboles reals, tu pagues i estan en col·laborant amb l'organització de Trees for the Future, sí. Árboles para el futuro, i aleshores hi ha dos un contador que con tus donativos, con esta compra, ¿cuántos árboles has conseguido plantar?
Ah, molt bé. I tu, amb el teu donatiu, ¿cuántos has aconseguit de moment? ¿O estàs en ello?
Estoy en ello. Estoy en la versió fría aún, porque, claro, imagínate que se mueren los árboles. No sé com l'haran, eso ho tinc que investigar. Sí.
No, m'agrada molt aquestes d'avui. A més, jo que sí, ja et dic que tenia algun tipus de problema, perquè soc com molt maniàtica d'ordenar, no?, i de tenir-ho tot i fer llistes i d'apuntar. Em van molt bé totes les aplicacions que m'has dit avui. Apuntin, Forest, tenim també Simple Note i Agenda Escolar. Molt bé. Per posar ordre al mes de setembre, Moisés, clar que sí, t'ho agraeixo. No sé, és que em veus desubicada. Em veus desubicada i dius, anem a donar-li eines a aquesta pobra noia.
Això, i que tinc encara 12 lligues per ocupar, doncs anem fotre canya.
Molt bé, doncs tu continua buscant, que t'espero d'aquí dues setmanetes. Mil gràcies, un plaer tenir-te sempre per aquí. Que vagi
sempre,
molt bé.
Monica, igualment.
¿Te preocupa tu salud bucodental? Ven a Clínica Blancadent. Primera visita gratuita y nuestro horario es de 9 de la mañana a 9 de la noche. Líderes en implantología en Reus, con laboratorio de prótesis propio y exclusivo. No somos franquicia. Financiación a medida. Mejor precio y calidad garantizada en todos los tratamientos. En Clínica Blancadent encontrarás un equipo con más de 15 años de experiencia sanitaria contrastada. Ven a Plaza Libertad 4 de Reus y te informaremos de las promociones. También en www.blancadent.com. Clínica Dental Blancadent. Ven i no deixes de somriure.
Restaurant Masies Crusells. La millor elecció si el que vol és gaudir d'un bon àpat en un entorn tradicional. Per les seves celebracions, a Masies Crusells disposem de salons per banquets, reunions familiars, dinars d'empresa o qualsevol ocasió per degustar la tradicional cuina mediterrània en un ambient familiar. Reserves al telèfon 977-754-060. Restaurant Masies Crusells, autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1.
Viu les festes de la Misericòrdia amb més música que mai. L'any que Reus és la ciutat de la música 2018. El dia 21, vine, escolta, balla i canta amb els millors temes de Sau i de Joan Masdeu. I l'endemà no et quedis a casa. Maica Barbero, Marc Hurtadellas, Nus, Albert Besora, Terra Ferma i Ariel Santamaria actuaran el dissabte 22, en la nit de música més reusenca de la festa. No t'ho perdis. És un missatge de l'Ajuntament de Reus.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Comencem la repassada de l'agenda a Tarragona. Avui, a partir de 6:45 de la tarda, des de la plaça de la Font, tenen la Santa Tecla Petita. Es torna avui del Seguici Petit des de la plaça de la Font a 6:45. A les 8 del vespre, als jardins de la Casa de la Festa, l'Associació de Portants del Lleó de Tarragona organitza el brindis d'aniversari del Lleó i del Lleó Petit. També a Tarragona, al Campus Catalunya, a 8:45 del vespre, tenen un assaig obert de l'Orfeó de la Rovira i Virgili. Assaig obert per a tots aquells que vulguin formar part del grup coral. Per cert, avui al CaixaForum de Tarragona també s'inaugura l'exposició de pintura flamenca i holandesa Cap a la modernitat. Avui tenen l'oportunitat d'escoltar la comissària d'aquesta exposició i conservadora del Museu de Ginebra, Maite García, que impartirà la conferència inaugural abans d'obrir la mostra. A les 7 al CaixaForum de Tarragona. I encara a Tarragona, avui a les 10 de la nit a l'Anella Mediterrània de Campclar, concert revival popular amb l'Orquestra Mondragón i l'Último Tributo. És un concert gratuït i haurà serveis de transport públic especial fins a l'Anella Mediterrània. Tarragona cap a Reus. A 8:45 del vespre, al nucli antic torna el Carro dels Romanços amb motiu de la Festa Major de Misericòrdia. L'espectacle itinerant tindrà lloc avui i demà a 8:45 del vespre. El Bravium Teatre ofereix aquesta passejada teatral pels carrers del centre de Reus que es basa en la producció reusenca de literatura de Fil i Canya del segle XIX. Es sortirà des del Bravium al carrer de la presó número 13 a 8:45. I de Reus cap a Amposta, dins la Setmana Mundial de l'Alzheimer, avui a 8:45 del vespre, a la Biblioteca Comarcal Sebastià Joan Arbó, tenen una xerrada sobre l'Escola del Cuidador de Malalts d'Alzheimer. Acabarem a Salou a partir de les 7 de la tarda. A la plaça de la Pau els espera la Batucada Shopping amb la Bandarra Street Orquestra Percussió. Música, ritme i una mica de shopping a Salou.
Tiene la radio, me encantáis vosotros porque hacéis una radio limpia, agradable, confortable. Te hace sentir bien, estás haciendo algo a lo mejor que hace ruido, tienes un grifo abierto y cierras el grifo. Porque la sensación que tengo es de aunque estés sola, no estás sola.
Per moments com aquest, a Cope Tarragona volem ser la teva veu. Cada dia a partir de les 12:20. Nou minuts i arribarem a les dues. Abans de deixar-los amb els serveis informatius per posar-nos al dia de tot el que ha donat de si l'actualitat a nivell nacional i internacional, repassem el més destacat a aquesta hora a les comarques de Tarragona. La ciutat de Tarragona potenciarà els treballs comunitaris i les campanyes de conscienciació per combatre l'incivisme. L'alcalde Josep Fèlix Ballesteros anuncia mà dura contra les conductes incíviques i ho fa després dels danys que ha patit la Font del Centenari. El Batlle ha avançat que es modificarà l'ordenança de convivència cívica per combatre de manera més ràpida i eficaç aquests comportaments. L'Ajuntament, de fet, constata l'increment en els darrers mesos de comportaments incívics. Diu que l'objectiu no és multar, sinó potenciar els treballs comunitaris per aconseguir la reeducació de les persones que delinqueixen contra el patrimoni. Atenció al que llegíem avui al Diari de Tarragona. Parlen d'alerta migratòria i xifren en 450 els menors migrants que han arribat sols a Tarragona. Arriben sobretot des del Marroc, però també d'Algèria i de Ghana. Ho fan en pastera o sota autocars o camions. La majoria es queden al carrer. Segons explica el diari avui, a la demarcació s'han creat 25 centres per atendre'ls només en el darrer any. I precisament dins d'aquesta qüestió, aquest matí coneixíem que l'Ajuntament d'Altafulla ha fet saber el seu malestar després que la Generalitat hagi allotjat a l'alberg de la Casa Gran, enmig de la vila, una trentena de menors immigrants sense haver avisat al consistori. Els menors tenen entre 14 i 17 anys, estan sota la tutela de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència. El consistori s'ha posat a disposició del govern, denuncia, però, que s'ha assabentat de l'arribada dels joves arran de les queixes pels aldarulls i molèsties que veïns havien denunciat a la policia local. De fet, els agents han hagut d'intervenir-hi ja en dues ocasions. A Reus, aquest dimarts, els explicàvem l'esfondrament de part d'un pis al carrer Sant Magí que va obligar a desallotjar una trentena de veïns. Doncs bé, l'esfondrament parcial ha posat al descobert l'ocupació de la major part d'aquest edifici. Dels 13 habitatges de l'immoble, 11 estaven ocupats il·legalment. En alguns casos, els veïns hi portaven 8 anys perquè diuen que no poden pagar una casa. L'Ajuntament ha reallotjat a part d'aquestes famílies en una pensió on continuaran fins a nova ordre. En successos han condemnat a 4 mesos de presó al veí de Reus de 47 anys per haver fet diverses piulades contra el diputat de Ciutadans Carlos Carrizosa. Ha acceptat una condemna de 4 mesos de presó per un delicte d'amenaces i el pagament d'una multa de 360 euros per un delicte d'injúries greus a l'autoritat. La vista s'havia de celebrar aquest dilluns, però les parts van arribar a un acord de conformitat. Inicialment, el Ministeri Públic demanava 6 mesos de presó i més de 500 euros de multa. El magistrat ha establert la suspensió d'aquesta pena privativa de llibertat, però un període de 2 anys, amb la condició que el condemnat no torni a delinquir durant aquest període. Hem sabut les xifres fa només uns minuts. Ha crescut un 133% la mortalitat en accidents de trànsit a les comarques de Tarragona des de principis d'aquest 2018. És la demarcació on més han crescut de tot Catalunya. I avui destaquem també que l'Ajuntament del Morell impulsa el 4th estudi de la qualitat de l'aire del municipi. El consistori amplia així el seu compromís amb el control i l'anàlisi de l'aire que respiren els seus habitants, que són veïns del polígon nord del complex petroquímic. De fet, el Morell és l'únic municipi que per ara continua tirant endavant nous estudis sobre la qualitat de l'aire després que el primer es dugués a terme juntament amb altres poblacions del voltant. El consistori es queixa que hauria de ser la Generalitat qui tirés endavant aquest tipus de projectes. I acabem explicant-los que ja hem pogut veure tots el Seat Tàrraco. Es presentava oficialment aquest dimarts a la tarda a la Tàrraco Arena Plaça. És el SUV més gran de la companyia i arribarà a la xarxa de concessionaris a començament d'any. El seu preu rondarà els 30 i 40 mil euros. El president de Seat, Luca de Meo, afirmava a Tarragona que aquest serà el seu nou emblema, el nou emblema de la companyia, i que cobrirà un segment de mercat en el que fins ara es quedava en curs, el cotxe principal de la família.
Tiene que ser un coche, el primer coche en la familia, ¿no? Y es algo que nos faltaba, pero ahora tenemos un coche súper tecnológico. Creo que es el coche más tecnológicamente más sofisticado que hemos hecho en nuestra historia, entonces tiene toda la tecnología, motores, conectividad, seguridad. Tarraco le va a dar un impulso a toda la imagen de la marca Seat.
Impuls també a la imatge de la marca Tarragona. Segons l'Ajuntament, l'alcalde Josep Fèlix Ballesteros es mostrava entusiasmat amb la presentació i ha recordat que ni amb tot el pressupost de l'àrea de promoció durant 15 anys es podria pagar la campanya publicitària que suposa el Tàrraco per la ciutat.
En els dies que es va anunciar el nom, van haver més d'un milió d'impactes de gent que deia coses, de mitjans que en parlaven. Això es multiplicarà, segurament, no sé ara dir-ho, però per alguns encers, no? 2-3 vegades. Això no ho podríem pagar ni amb 5 pressupostos municipals de comunicació.
Pràcticament la 1:57, anem a l'Agència Estatal de Meteorologia per saber novament la previsió pel que ens queda de dia i també ja mirant a demà. Anna Borrell, bona tarda.
Bona tarda. Cel ennuvolat avui a les comarques de Tarragona. Apareixen núvols d'evolució que poden descarregar ruixats i tempestes localment forts. Les temperatures tornen a augmentar. Avui hi haurà màximes de 28 graus a Tarragona, Reus i el Vendrell, 29 a Gandesa i fins a 30 graus a Tortosa. El vent continuarà fluix i variable amb intervals de vent de nord-est cap a la costa. Demà, cel més clar, pocs núvols hi ha, amb alguns núvols d'evolució i prou. No esperem que plogui. Les temperatures màximes pujaran més. Les mínimes no variaran molt. Arribarem als 20 graus de mínimes a Tarragona, a 18 graus a Reus, 19 a Tortosa i al Vendrell i 16 graus a Gandesa. El vent continuarà fluix, variable, amb tendència a bufar de sud.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
En minut i mig aproximadament ja sonaran les dues aquí a COPE Tarragona amb la nostra cançó del dia. Ens acomiadem per avui, ja saben, la cançó del dia és Candle in the Wind d'Elton John, perquè tal dia com avui de 1997 marcava un rècord al nostre país. Se'n van vendre 100.000 còpies en 24 hores. Tanquem la paradeta d'aquí una estona. Podran trobar el programa d'avui, evidentment, al web de COPE, www.cope.es, i també al nostre Twitter, @copetarragona. Allà tindran l'enllaç directe. Gràcies per haver estat un dia més a l'altra banda de la ràdio. Ha estat un plaer acompanyar-los. Ens trobem demà a les 12:20. Acabin de passar bon dia. Goodbye, bro.